de setmana.
Raquel Camins.
COPE, Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Tot just passen uns minuts de les 10 del matí després d'aquesta verbena de Sant Joan. Avui hi ha el dia especial. Moltes felicitats als Joan Joanes. Això és el programa de cap de setmana de COPE Catalunya i Andorra. Jo sóc la Raquel Camins, que si em deixes t'acompanyaré les dues properes hores en aquest dissabte, on parlarem de hobbies curiosos. Entre ells, el de tastar gelats per trobar el millor. I en parlarem amb un oient, amb el Joan. El doctor Òscar Suárez, de MD Clíniques, ens explicarà com podem millorar o reduir les nostres ulleres i tenir una mirada fantàstica. Hem buscat el millor pastisser, un pastisser jove amb molts anys d'experiència, l'Alejandro, de la pastisseria L'Avinguda de Mataró, que ens parlarà de la tradició de la coca de Sant Joan i els diferents tipus de coques. A més, compartirem diferents propostes d'oci i parlarem de les fires, festes que es fan aquest cap de setmana a les diferents poblacions, i parlarem de la tradició castellera amb la Núria Ribas, de la colla castellera de Sarrià Sant Gervasi, que ara comença la seva temporada forta. Tindrem una sorpresa especial per als amants de la pel·lícula Harry Potter i us plantejaré també un sorteig. Per cert, si coneixes d'algú que té algun hobby curiós o tu mateix, tu mateixa, ens vols explicar el teu, ho pots fer enviant un mail a camins.catalunya@cope.es. Ara sí, comencem cap de setmana. Benvinguts!
Hobbies curiosos.
Doncs tot just acabem d'iniciar l'estiu, una època meravellosa i fantàstica per prendre gelats, tot i voler mantenir la línia, sempre és un petit caprici que ens hem de permetre. Per tant, dins els hobbies curiosos d'aquesta setmana, n'hem triat un de molt especial, que és justament catador de postres freds i de gelats. Ell és el Joan i és un oient que ens ha enviat un e-mail, com podeu fer vosaltres, per explicar el vostre hobby curiós, a camins.catalunya@cope.es. Hola, Joan, bon dia.
Hola, bon dia, Raquel. Com estàs?
Doncs som molt contenta de que hagis participat i que ens pogués explicar aquest hobby que tens de provar postres freds i gelats. Quins estils de gelats o com ho fas? Quin és el teu modus operandi, que se'n diria?
Mira, doncs, Raquel, jo de petit m'encantaven els postres freds, en concret els gelats. Sempre quan anàvem a un restaurant, doncs estava ja esperant el moment que tingués l'oportunitat de demanar els postres per poder saltar els gelats. I la veritat és que ha sigut un hobby que des de ben petit, doncs, l'he anat portant fins ara. I un dels meus últims descobriments, doncs, precisament va ser a Canet, que vaig trobar recentment una gelateria que em va agradar moltíssim, perquè per mi els gelats, ara, de més adult, ja no és només el postre, sinó el hobby és la història que hi ha al darrere. I quan vaig a una gelateria, doncs m'agrada conèixer la història i saber una miqueta el que fan. Llavors, aquest hobby que va començar amb conèixer el que és el postre gelat, després m'ha donat a conèixer molta gent i moltes noves gelateries que han anat obrint. I recentment aquest ha sigut el meu descobriment, que ja et dic, tenen alguns gelats que són estupendos.
I quan et refereixes a la història, et refereixes a la història de per què s'ha muntat aquella gelateria o si tenen algun gelat a destacar en aquella gelateria en qüestió? Quin seria exactament l'essència del que t'agrada més buscar?
Doncs m'agrada dues coses. M'agrada saber els sabors dels gelats que tenen, per veure sempre si hi ha algun gelat curiós que no estan a la meva llista de gelats trobats. I després m'agrada conèixer la història de la persona que hi ha darrere, perquè sempre darrere d'una gelateria hi ha una persona que hi treballa i hi ha molt d'esforç en la qual cosa per trobar aquests gelats, aquests sabors, aquestes textures. M'agrada conèixer la persona perquè així puc saber fins a quin fins a quins gelats hi ha i quins sabors, i investigar una miqueta més del tema. Que és
I per exemple, aquesta gelateria en concret que deies, aquesta darrera que vas descobrir que havien obert feia poc, en podem donar dades o podem dir què és el que vas trobar en aquesta història o quin gelat és el que més et va agradar dels que tenien?
Sí, sí. Doncs mira, aquesta gelateria és una gelateria que està just davant de l'estació. És una gelateria que es diu l'Estel, i un dels gelats que més em va cridar l'atenció a mi va ser un gelat que tenien, que era de pasta de full, que estava boníssim.
Espera, que aprofitaré i la busco. És aquesta, l'Estel, de la Riera Sant Domènec número 3 de Canet de Mar, oi? Ara la tinc les imatges davant, ja la veig. I, ostres, i n'hi ha de crema catalana, que a mi m'agrada moltíssim. Molt bé. I quin gelat dius que és el que et va apassionar?
A mi em va apassionar el de pasta de full perquè no l'havia provat mai, Raquel, i la veritat és que era estupendo.
El de pasta de full, és veritat, és curiós. I dins dels gelats que havies tastat fins a dia d'avui, quins podries destacar com a més bons o més curiosos?
Aviam, jo sóc un gran amant de la xocolata. A mi el gelat clàssic de xocolata m'encanta i la veritat és que té un sabor diferent segons cada lloc on te'l fan. Però també m'agrada provar sabors curiosos de referents a cada ubicació que vaig. I aquest de Canet em va fascinar.
Ostres, estic veient les imatges i aquesta gelateria realment hi aniré. Aquí a la Riera de Sant Domènec 3, a Canet de Mar, l'Estel. Justament ara que cap de setmana, que són les festes de Canet, doncs és un bon moment per anar-hi també. I bé, Joan, felicitar-te perquè ahir va ser el dia del teu sant. Moltes felicitats.
Moltes gràcies, Raquel.
I gràcies també per explicar-nos aquest hobby. I només una pregunta. Després de menjar tant de gelat i tant de postre fred, pots mantenir la línia o tens algun truc?
Ho intentem. Intento sortir a córrer sempre tots els dissabtes.
Sí, que avui tocarà sortir a córrer després.
Avui tocarà sortir a córrer.
Doncs moltíssimes gràcies per la teva participació i una abraçada molt gran.
Vinga, gràcies a tu. Adéu.
Esteu escoltant Cap de Setmana.
Amb Raquel Camins.
COPE, Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Cada cop són més les persones que es fan tractaments de medicina estètica per sentir-se millor. Hi ha alguns que ens donen més confiança i altres que ens fan més cosa perquè estan en punts més sensibles, com per exemple són els ulls i les ulleres. Per saber com tractar aquestes ulleres que ens molesten tant, no només de no descansar, a vegades de l'edat i de moltes altres factors, tenim el doctor Òscar Suárez d'MD Clíniques, que ens explicarà molt bé doncs, com millorar la nostra visió. Muy buenos días, Òscar.
Buenos días, Raquel.
I quan hablo de visió, no digo de vista, sinó de la part de les ojeres.
Correcto, sí. La medicina estética nos ha dado esta vez la posibilidad de mejorar una de las zonas más difíciles del rostro, que van muy ligadas a lo que tú decías, no la visión directamente del globo ocular, del ojo, pero sí de la mirada, que es una cosa parecida, pero es distinta, ¿no? Entonces la mirada, que es la zona de lo que llamamos comúnmente ojera o las ojeras.
Doncs ja sabeu que si voleu informar-vos heu de trucar al 607 90 94 44. Són MD Clíniques al carrer de Brusi 48 de Barcelona. Óscar, ¿y cómo lo podemos hacer para mejorarlas?
Pues mira, empezando para saber algunas cosas claras que muchos confunden ojeras con tener bolsas, ¿no? Entonces, una cosa es la bolsa grasa que ha crecido. Este último, su tratamiento, siempre va a ser idealmente quirúrgico, una cirugía, una blefaroplastia, ¿no? La que se conoce. De otro tipo de ojeras hay varios subtipos. Hay una ojera que es la con pigmentación, otras que son vasculares, y la última, que es también una muy común, que es para medicina estética, es una que se llama la de hundimiento, que es cuando se hunde, digamos, y se ve como medio cóncavo, ¿no? Entonces, para eso sí es bueno utilizar materiales como el ácido hialurónico, y lo que se utiliza son técnicas para devolver la redondez, digamos, de toda la órbita alrededor del ojo y el tercio medio. Es muy importante la valoración médica para hacer un tratamiento adecuado.
Clar, això és el que t'anava a dir. Hi ha persona que tindrà bastanta desconfiança o por perquè és una zona sensible, perquè ens fa cosa. Llavors, de quina manera es valora? Es fa un estudi previ abans a la persona o com ho treballeu?
Sí, nosotros en la clínica tenemos, bueno, todo lo último en tecnología. Hacemos, de ser necesario, una ecografía también para ver si es que hay algún resto de algún tejido previo que haya sido inyectado. Si no es el caso, hacemos un mapeo vascular también para hacer el tratamiento muchísimo más seguro y obviamente utilizamos calidad top de productos y los materiales extra adecuados para hacerlo esto progresivamente. No es un resultado que sea de una sola sesión a veces, porque hay que ir trabajando poco a poco.
Doncs ja ho sabeu, si voleu informació podeu trucar al 607 90 94 44 607 90 94 44 MD Clíniques, són al carrer Brusi 48 a Barcelona i Òscar, si venen de part de la ràdio, aquesta primera visita informativa és gratuïta, oi?
Así es, sí, pueden escribirnos, pueden llamarnos y será totalmente gratuita para todos nuestros oyentes.
Doncs fantàstic, jo també passaré perquè matino molt per fer el programa, per tant això de les ulleres m'interessa moltíssim. Doncs ja ho sabeu, MD Clíniques, carrer de Brusi 48, Barcelona, 607 90 94 44. Òscar, moltíssimes gràcies per estar con nosotros.
Muchas gracias a todos, gracias a ti, Raquel. You dancing, two step to the bedroom. We don't need no dance floor. Let me see. I ahir
va ser la revetlla de Sant Joan i dins de la revetlla, que és un dia molt, molt especial, hi han tradicions també molt especial. Com sabeu, la festa de Sant Joan és també anomenada la víspera de Sant Joan, la nit de Sant Joan, aquella nit tan curta en la qual es poden demanar desitjos. I és aquest dia previ a la festivitat cristiana del naixement de Sant Joan Bautista del 24 de juny. I dia com avui, el dia de Sant Joan, també segueix la tradició de menjar la coca de Sant Joan. I per parlar-nos en més, doncs parlarem dels tipus de fruita, de les coques, trucs de coca, quines són les més venudes. I per parlar-ne, hem triat un pastisser que té molts anys d'experiència, és boníssim, però a més és molt jove, i ens ho explicarà. Ell té la pastisseria L'Avinguda a Mataró, i és l'Alejandro. Bon dia, Alejandro.
Hola, bon dia.
Alejandro, tu portes... quan vas començar a fer de pastisser?
Sí, jo vaig començar a fora del meu pare. Tenia un fora de pa aquí i llavors, però, bueno, em vaig criar allà, entre sac de farina i sucre, i després vaig entrar pel meu compte amb una pastisseria. Vaig agafar una pastisseria de traspàs i, bueno, i estic allà fent moltes cosetes dolces.
A l'Avinguda Amèrica 47, a Mataró, hi ha l'Alejandro, que des de ben petit ell porta, com diu, el sucre, la farina a les venes, perquè és de... ja venia de família, eh?
Sí,
Alejandro, dins de la coca, la tradicional, la coca tradicional, la bàsica, com seria? Perquè a partir d'aquí hi ha molts tipus diferents de coques, no?
Sí, cada vegada més. Però la que es porta a la palma és la coca de fruita. La coca de fruita, la coca de pinyons i la de fulla amb crema.
I llavors després, aquestes són les que d'alguna manera... Les més clàssiques. Sí. I després hi ha la de massa, pa o llardons, no?
Correcte, sí, sí.
I n'hi ha alguna d'inventada?
També tenim.
Així com...
Sí, bueno, nosaltres hem creat la de fastuc, que és una crema de fastuc, com si fos la crema untable de cacau, doncs amb fastuc. I després fiquem fastuc per damunt caramelitzats. Això és una de les novetats d'aquest any i també hem fet la de Lotus. La galeta aquesta Lotus està amb espècie, també l'hem fet i, bueno, prou bé ha sortit.
Ostres, que bona aquesta de fastucs, ja està. Sí. Ja em veig tot el diumenge corrent, però val la pena, eh? Són aquelles coses que paguen la pena i aquests dies especials. Que... I la coca ja no només és el fet d'aquest dia, sinó el que repercuteix, que és compartir amb família,
amb amics. Compartir entre amics, família, sí, sí. El foc.
La més demandada, si haguessis de dir aquesta és la que sempre, cada any, és la que més es demana, quina seria la tradicional en si?
Per mi, la de pinyon farcida de nata o de crema. A la meu establiment es porta la reina de pinyons.
És la que més.
Pinyons d'aquí, del Montseny, i bueno, es nota molt la diferència quan tastes aquesta coca.
Clar, doncs mira, ho tindrem en compte, tot i que a mi ja m'has deixat amb les ganes de provar aquesta nova de Fastucs.
De Fastucs.
Sí. I per aquells que vulguin veure doncs, els pastissos i les coques que fa l'Alejandro, podeu veure a l'Instagram Pastisseria Avinguda Mataró sí. I el trobareu a l'Avinguda Amèrica 47. Si haguessis de dir, es pot dir algun truc d'alguna cosa que diguis és que això ho trobaran aquí o jo hi faig algun
bueno,
aquest truquet o no es pot dir?
Truc, sí, és a dir, jo vaig quedar segona la millor pasta de té d'Espanya. Llavors, bueno, això ja és que la matèria prima que treballo és de qualitat i no faig servir, per exemple, xocolata de vegetal, faig servir una xocolata bona i, bueno, a mica pues, vaig que la gent en coneix el producte i la veritat que la repercussió que té molt afectada.
Home, des d'aquí triem els millors, així que no t'hem triat perquè sí, eh?
Moltes gràcies.
Home,
moltes gràcies.
Hem d'aconsellar bé els nostres amics que ens escolten, així que t'agraeixo molt que hagis estat en el programa, perquè tens molta feina avui a fer coques sí, de Sant Joan i ja em pots anar preparant una de Fastucs que la vindré a buscar.
Convidadíssima estàs, Raquel.
Doncs moltes gràcies, una abraçada.
A vosaltres, una abraçada, adéu.
Cap de setmana.
Raquel Camins.
COPE, Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Hi ha tradicions que no s'han de perdre mai, que tenim aquí a Catalunya molt latents, com són la sardana o són, per exemple, els castellers, que hi ha una tradició molt maca, una família darrere, perquè acaben sent família. El nom de pinya ve d'alguna cosa. I per parlar-nos-en més, en aquest cas, hem triat una colla castellera, els castellers de Sant Sarrià, Sant Gervasi, de Barcelona, una colla fundada l'any 1999 i recuperada el 8 de novembre del 2016, que són doncs, el Consell de la Vila i és una organització sense ànim de lucre. Els podeu consultar a www.castellersdesarrià.cat i per parlar-nos amb més doncs, tenim una de les seves patrocinadores, la Núria Ribas. Molt bon dia, Núria.
Hola, bon dia.
Núria, déu-n'hi-do, perquè cada vegada sou més. No sé quants sou ara que formeu part de la colla?
La colla dels castellers de Sarrià avui en dia són més de 100 persones. Seríem al voltant d'unes 120 en un bon dia, quan hi som tots. Val? Això no vol dir que tots els assajos i que cada setmana ens aconseguim aquest número. Val? Però en un bon dia, en una bona actuació, una bona diada, podem arribar a ser uns 120, 125 segur.
Déu-n'hi-do. I explica'ns una mica per aquells que no sàpiguen ben bé doncs, en què consisteix o de quina manera s'organitza el castell, fins on heu arribat a fer?
Doncs, com tu ara deies, el 2016 vam recuperar, vam reprendre l'activitat castellera que s'havia abandonat durant uns anys de letàrgia i el que ha costat més fins a dia d'avui, que estem en bastanta bona forma i en un moment molt d'expansió, és sobretot el tema d'aconseguir gent, aconseguir massa crítica, perquè és fonamental en una colla castellera que hi vingui gent de totes les edats, gent de totes mides, gent compromesa i que li agradi, per poder començar a fer construccions. Val? Perquè la que queda sense gent, llavors és molt complicat. I el perill de les colles petitones és aquest. No? Al final acaben desapareixent, es poden desmuntar fàcilment, per si no hi ha prou gent.
Clar, i llavors és important de fomentar-ho, perquè de fet és veritat que els castellers, que porten molts, molts anys en funcionament, però no hi ha com aquesta cultura o aquesta tradició de pares a fills. Normalment es passa molt a famílies, però vull dir aquelles persones que no estan relacionats en el món dels castellers, perquè què els diries perquè tinguin aquesta inquietud en iniciar-se o començar?
En zones, el que diem, zones tradicionals, no? Com podrien ser la zona de Vilafranca, el Penedès, Valls, etc. I després ja vindria la zona de Tarragona, sí que hi ha tota aquesta tradició. De durant molts anys, no? Ja parlem de moltíssimes dècades, que s'han fet castells, que venen d'allà, que hi ha molta més tradició, el públic és molt més coneixedor del que és un castell, etc. Llavors hi ha altres zones que s'han anat afegint, no? Barcelona, la zona del Vallès, etc. I ara, evidentment, està extès per tot Catalunya, on som un fotiment de colla, però sí que costa més. Llavors, jo què diria a la gent? És una activitat apassionant, és una activitat de grup, és una activitat que fa molta pinya, que ho pots practicar, com deia abans, totes les edats. Tenim pares, fills, amics. No hi ha diferència d'edat, de classe social, de mida. És un moment molt especial. Jo, per exemple, hi vaig amb les meves filles. No hi ha jerarquies, vull dir, tens un cap de colla que no té per què ser més gran que tu, etcètera, no? És un ambient molt especial i molt únic i molt difícil de trobar en qualsevol altre esport / activitat cultural.
Clar. I escolta, Núria, a tu dona't bé aquesta inquietud, aquestes ganes?
Jo, personalment, els meus pares, tant el meu pare com la meva mare, són de Vilafranca. Llavors, el que passa és que jo no hi he viscut mai, hem viscut sempre a Barcelona. Jo l'he viscut, els castells sempre els he viscut, doncs, com a espectadora, no? D'anar a veure diades i seguint colles grans, no? Com la de Vilafranca, en aquest cas. Però, llavors, quan vaig veure, ara fa 6 anys ja, que es muntava o es tenia intenció de recuperar una colla al barri de Sarrià, que és on visc jo ara des de fa uns anys, vaig dir, home, no puc deixar d'anar-hi. Vaig a treure el nas, a veure què és això, a veure què munten. I, bueno, des del primer dia fins aquí he estat a la colla, o sigui, des de la reunió informativa fins al dia d'avui. He passat per junta, he estat col·laborant en junta sempre, he estat formant part de la junta. Ara ho tinc una mica més, ara ha entrat una nova junta, però vull dir, la gent que estem amb una colla petita tots acabem fent de tot i tots estem involucrats final... en moltíssimes coses. Sí, no ho deixes mai, no? Perquè t'ho acabes estimant.
Doncs aquells que tingueu inquietud podeu entrar a castellersdesarrià.cat o mirar el seu Instagram. També podeu doncs, fer aquestes consultes per iniciar el vostre camí com a castellers. I, Núria, fins on heu arribat a fer el castell? Fins a quina alçada esteu? En quin moment esteu? I quin és el proper objectiu?
A veure, és molt complicat començar de zero amb una colla, no? I llavors hem anat superant diferents graons, no? El de tenir gent, el de començar a fer castells de 6, establir-se, no? I mantenir-se en castells de 6, passar un Covid, no? Aquells gairebé 2 anys d'aturada,
sí, sí.
Un any i mig d'aturada, perquè realment vam ser els últims que vam poder recuperar l'activitat. I hem arribat ara des de finals de l'any passat, des de l'octubre de l'any passat, hem començat a fer castells de 7 pisos, el 3 de 7 i el 4 de 7, i fins diumenge, aquest diumenge, fa 4 dies, 4 de 7 amb l'agulla, primera vegada que fem aquest castell amb la colla de Sarrià. Jo diria que mirant enrere aquests últims 6 anys és increïble el que hem arribat a fer, no?
Oh, està molt bé, i tant.
Sí, sí, i això ho haig de dir que encara té més mèrit perquè no tenim un local on assajar, val? Normalment totes les colles, més tard o més d'hora, no aconsegueixen tenir un local on trobar-se, on assajar, on, a l'hivern sobretot, no? Llavors, a Sarrià no tenim un lloc fix, no tenim un lloc pels castellers, comptem amb la col·laboració del Centre Teatre de Sarrià, que és on ens deixen assajar a l'hivern, els dimecres, i l'escola Frederic Mistral Tècnica Eulàlia, on assajem els divendres al vespre.
Doncs...
I quan fa bon temps ens vegem a la plaça, que també és una manera de cridar gent i que la gent ens vegi.
Que us vagin veient i s'animin.
Exacte, però doncs... té molt mèrit perquè els hiverns són llargs i freds. Però bueno, estem molt contents buscant local, parlant amb les entitats, i l'any que ve, si tot va bé, celebrarem el 25è aniversari des de la primera fundació de la colla.
Doncs des d'aquí us felicitem, Núria, i també per aquest 4 de 7 o 3 de 7 amb agulla, que vareu
4 de 7,
que no trec mèrit. Enhorabona i moltíssimes gràcies per ser en el programa i venir-nos a explicar. Una abraçada molt gran.
Moltíssimes gràcies a vosaltres, Raquel.
Esteu escoltant Cap de Setmana
amb Raquel Camins.
COPE, Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido
14.732. 1, 4, 7, 3, 2. Serie 91. 0, 9, 1.
Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
Disfrutar de los Fiat Days es tan simple que hasta tu perro podría hacerlo. ¡Exacto! Solo tienes que ir a uno de nuestros concesionarios Fiat y descubrir las mejores ofertas en toda la gama híbrida y eléctrica. Aprovecha los Fiat Days. ¡Ah! ¿Y solo este mes? Consulta condiciones en fiat.es.
Ya que pasas un tercio de tu vida durmiendo, al menos que no te salga caro.
Del 22 al 28 de junio, Hipercor te ofrece hasta un 50% de descuento en una selección de colchones y bases y financiación a tu medida.
¿A qué esperas para cambiar?
Para que descanses tú y tu bolsillo.
Consulta condiciones en Hipercor y en hipercor.es.
En cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis, cuenta con nosotros.
COPE Cataluña y Andorra.
Esports COPE, un equip guanyador. Debats, protagonistes, informació, opinió.
Has de saber com vols jugar i els jugadors que són adients pel teu estil, i jo crec que amb això doncs, en Pep ha anat evolucionant i ha aconseguit doncs, un futbol vistós i a la vegada molt, molt pràctic. No?
De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
De dilluns a divendres.
Confidència.
Momentos.
Amb Luis Rodríguez.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
Las llamadas relacionadas con los problemas de salud mental superan a los de violencia.
También se ha observado que la COVID ha aumentado los problemas de salud mental en los adolescentes, siendo más los casos de autolesiones, depresión.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
¿Y ahora qué? Ahora, Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio que te forma como periodista 360. En audio, videopodcast, redes sociales, web, junto a los líderes de la radio española.
De las muchas cosas que tenemos que hablar...
Yo te voy a contar los hechos, cómo está ocurriendo.
¿Quién calienta para entrar a la segunda parte? Sí, sí,
Máster Universitario en Radio COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
Por la mañana, comiendo, en el metro.
Es Herrera porque, bueno, es un máquina y además explica la actualidad como ninguno.
Escucho Tiempo de Juego, El Partidazo.
El espectáculo que dan Paco, Pepi, Lama.
COPE es más que una radio.
Herrera es un crack.
Escucho cada noche El Partidazo de COPE, Juanma es un grande.
La verdad que Expósito en la Linterna se moja como nadie, o sea, dice las cosas tal cual son.
El fútbol se ve escuchando la COPE.
También en cope.es y en tu móvil.
COPE Catalunya i Andorra.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Cap de setmana.
Raquel Camins.
COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Així tot. Cada dia torna
por. Concerts.
Com un llagost de boig en boig.
I atenció, perquè el dia 30 de juny a les Planes d'Hostoles, a Barcelona, tenim el fantàstic Hotel Cochambre. Aquesta companyia, que és impossible que no els conegueu perquè s'han recorregut pràcticament tot Catalunya, és una companyia musical formada per Benito Inglada l'any 2000, un grup de versions que interpreten temes diversos nacionals i internacionals que fan riure, fan moure, fan ballar, i que tinc la sort de tenir doncs, a mi el Benito Inglada, que ens explicarà més sobre ells i sobre aquest concert de diversions a Planes d'Hostoles. Molt bon dia, Benito.
Hola, bona tarda.
Bon dia.
Bon dia. Sí. Jo vaig com aquí, ja, no toques tarda, ja.
Bon dia. Que ja ha passat tot el dia, no? Sí. Bueno, suposo...
Els músics tenim això, eh? Anem amb els horaris canviadíssims, eh?
Benito, m'agrada molt perquè ets pioner. Va ser el pioner, i a vegades no s'ha destacat lo suficient, en posar un punt teatral a la banda de versions. Va ser dels primers en fer algo molt diferent. Com et va venir la idea?
Bueno, perquè vaig veure que havia un forat molt gran a les festes majors, no? Hi havia com una espècie de sempre la típica orquestra que feia ballar, i després pels divendres, doncs, o un altre dia feien un grup de rock. I jo vaig voler barrejar una mica el rock amb l'orquestra i amb el teatre, no?, una miqueta. I a partir d'aquí, doncs, bueno, se'm va ocórrer que uns botones havien perdido l'hotel i a partir d'ahí, pues, 23 anys després, encara estem a la carretera.
Clar, a més, heu guanyat premis i tot dels representants de Catalunya, heu estat referent de les festes populars i... Ara, a més, estareu el dia 30 a les Planes d'Hostoles, a Barcelona. Alguna novetat? Aneu preparant coses diferents? Perquè, clar, la música es va renovant, tot i que podríeu haver-vos acomodat, sempre hi aneu aportant coses.
Sí, la veritat és que t'has de posar el dia amb tot, no? Perquè la gent vol escoltar l'últim que està sonant sempre, però tampoc volem deixar d'escoltar el que ha sigut la banda sonora de la seva vida, no? I a partir d'aquí, doncs, nosaltres hem sigut una mica molt... estar al dia, no? Avispaus, en aquest sentit de fer... tocar totes les generacions, tots els estils, i tot això passava per la coctelera Cochambrosa, pues... ha dado estos resultados. Estem encantadíssims, evidentment.
Jo, de debò, tots els que ens escolteu i que no els conegueu, els heu d'anar a veure on sigui que actuïn. Entreu a la pàgina Hotel Cochambre, ho heu de veure, perquè realment tenen doncs, una posada en escena increïble, un nivell musical altíssim, una ironia fresca, riureu, us ho passareu bé, perquè a més combineu també la part d'humor. Benito, sí. Beni, vull dir...
Jo crec que el que ens ha fet una mica... populars ha sigut això, no? O sigui, perquè la cançó la pots cantar més o menys un millor o hi ha molts bons cantants que ho facin, no? Nosaltres el que fem és que entre cançó i cançó expliquem historietes que arriben a la gent, empatitzem molt amb el que està passant al dia, i això és el que almenys ens ha agradat fer-ho, no? O sigui, ilvanar, que jo li dic. Jo no soy un gran cantante, però soy un gran ilvanador, que és... explicar cosetes, no? I m'ha agradat sempre. I encara que tot i això, la gent el que vol és ballar, i cantar.
No, i cantar segur que ho feu bé, i a més espero que ho feu molt bé, perquè després venen dies d'estiu i no volem pluges, eh? Així que, tot i que diuen que fan falta.
Jo per almenys canto d'aquella manera, però la banda sí que els músics vaig agafar de lo millor que hi havia, perquè volia que allò sonés impecablement, no? I això ho hem aconseguit. Tenim aquest tarannà que, a part d'aquesta cosa que puc fer jo, de sortir a davant a fer aquestes cosetes, la banda musicalment són les quatre, són una brutalitat. Doncs... I cada un fa el seu, vull dir que els deixo m'allarga perquè facin de les seves, perquè és que és digno de ver.
Doncs jo en dono fe, així que molt aconsellable el 30 de juny anar a les Planes d'Hostolers a Barcelona a veure l'Hotel Cochambre, i entreu a la seva pàgina web per veure les properes actuacions perquè no us les podeu perdre. I Beni, et deixo doncs que segueixis amb la vida d'artista i els horaris d'artista, a seguir endavant i a seguir doncs fer-nos gaudir de la vostra música a tot l'equip d'Hotel Cochambre.
Moltes gràcies. I bueno, és un concert especial perquè tenim amb nosaltres una banda que també és molt poderosa, que són l'Orquestra Diversiones, que som molt amics des de fa molts anys i que ha sigut l'estela una miqueta nostra, i tenen molta particularitat també i ho fan, bueno, jo crec que són els top, nivell dios també, eh?
Doncs allà hi serem per gaudir-ho.
Moltíssimes gràcies per atendre'ns.
Cap de setmana.
Raquel Camins.
COPE, Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Alguns, aquesta música ja us sonarà i segurament queda molt. El proper 8 i 9 de juliol, per satisfer aquesta gran demanda, hi haurà aquest quart esdeveniment de Harry Potter als cinemes Filmex. Aquesta vegada l'esdeveniment Hogwarts t'espera i serà el gran actor Stan Janeski, que interpreta el Víctor Klum a la quarta pel·lícula, i no us ho podeu perdre. S'han obert dues sessions addicionals el dissabte, ja que en principi l'esdeveniment només comptava amb la data del dia 9 de juliol, però a petició dels seguidors s'ha ampliat més aquest esdeveniment, i per parlar-nos a més doncs, tenim a l'Abel Cruces, que ens ho explicarà. Hola, Abel, bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Doncs molt contenta de que siguis amb nosaltres, i a més jo sóc molt de Harry Potter, m'agrada moltíssim. És una pel·lícula molt, molt màgica, mai millor dit, i en aquest cas heu preparat un esdeveniment increïble. Explica'ns una mica en què consistirà, què hi trobarem.
Doncs sí, mira, com bé dius, és una pel·lícula molt màgica i ens estimem molt la saga, i per això, com bé has dit, ja és el quart esdeveniment que muntem de Hogwarts t'espera, que aquest és com el nom insígnia dels nostres esdeveniments dels cinemes Filmex. I en aquesta ocasió portem a l'Stan Janeski, que interpreta, com diria l'Hermione, el bombón búlgaro, de protagonista de la quarta pel·lícula, de Harry Potter i el Cali de Fuego. I sempre ens reinventem. Aquesta vegada sí que és veritat que intentem sempre portar alguna cosa que l'anterior esdeveniment no hem fet. Llavors, podem comptar, com en els anteriors esdeveniments, de la projecció en la pel·lícula amb 4DX, que és una tecnologia que tenim aquí exclusiva només als cinemes Filmex a Catalunya, que compta amb moviments de butaques, amb aigua, aire, tenim fins i tot neu, per viure una experiència totalment immersiva. Llavors, també donem l'oportunitat de donar a conèixer el Víctor Krum, l'Stan Janeski, el lector. També tindrem l'actor que et podrà firmar-te junt amb l'entrada doncs el producte que tu portis. Tindrem allà el Callejón Filmex també, que està composat per uns stands i unes empreses, que és les Minut Cornellà, el Bosque Marsen, el Wizarding Props, Encantos, que tenen productes oficials de Harry Potter i que allà doncs, tenen la seva paradeta perquè tu puguis sentir-te que estàs en el Callejón Filmex, com l'hem batejat nosaltres.
O sigui que es podrà viure tota l'experiència i, a més, poder-se fer fotos amb l'actor, com dius, amb l'Stan Janeski, i, a més, els hi podrà firmar doncs, si tenen alguna samarreta al Harry Potter o alguna gorra, alguna cosa que a ells els hi faci gràcia, també podran tenir la signatura. Què hem
Totalment.
De fer a tots aquells que vulguin anar-hi? Ho trobaran a la pàgina de cinesfilmex.com, a la que hi ha un pàrraf que ja ho diu Evento Harry Potter i el Cáliz de Foc, i allà doncs poden entrar per poder adquirir les entrades i poder veure tots els punts, que tot el que feu dins d'aquest acte. De quina hora a quina hora ho fareu?
Perdona?
De quina hora a quina hora?
Sí, mira, tenim diferents sessions. Tenim dissabte dues sessions programades i el diumenge en tenim diverses sessions. El que recomanem és la sessió que els nostres clients agafin, que vinguin 20 minutets abans per poder gaudir del Callejón Filmex que diem nosaltres i de la presentació que fem abans de l'esdeveniment, abans de la projecció de la pel·lícula, que allà fem un petit Q&A que vindrà l'actor, es presentarà, podràs parlar amb ell i serà una experiència totalment màgica i maca per tots aquells que han crescut amb Harry Potter.
Doncs, i els que anem creixent, perquè encara esperem que vinguin més sagues, i encara no som tan grans, eh, Abel?
Totalment, totalment. També és molt maco veure com els pares porten els seus fills i filles petites que han crescut amb els llibres perquè no els hi ha donat temps de veure les pel·lícules encara, i és una oportunitat molt maca per poder viure un dia molt màgic que indiferent no pot deixar ningú.
Doncs, i cortesia de Filmax, val a dir que fem un sorteig en el programa, que oferim una entrada doble per al dissabte 8 de juliol amb un tiquet del Meet and Greet, que inclou la projecció de la pel·lícula i una foto amb l'actor i una firma. Per aquells més ràpids, canvieu un e-mail a camins.catalunya@cope.es per dir-nos que heu escoltat l'entrevista amb l'Abel en referència a l'acte del Harry Potter, aquest gran esdeveniment, Harry Potter i el Cáliz de Fuego. I, Abel, moltíssimes gràcies per ser amb nosaltres i explicar-nos-ho.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Teatre.
Soc navegant solitari.
Com sempre, et faig diferents recomanacions per anar al teatre i aquesta, doncs, l'he de fer sens dubte perquè porten 11 temporades d'èxit continuat i Som a Madrid és l'espectacle més longeu i més ben assentat amb raó, perquè si l'aneu a veure sabreu el perquè. És audaç, increïble, amb un plantejament original i molt divertit i amb tres improvisadors i actors de luxe, com són el Manu Prades, la Mai Bonconte i el que tinc amb mi, el gran actor, escriptor i guionista improvisador, el Rubén Tejerina. Parlo de Corta el cable rojo. Bon dia, Rubén, buenos días.
Hola, buenos días. ¿Cómo estáis? Lo primero, saludos y gracias por tenernos aquí.
Bueno, no paráis, hay que decirlo, con Corta el cable rojo. Es la, aquí en Barcelona, la segunda temporada o tercera.
Allí en Barcelona es la segunda. En el Teatro Apolo volvemos ahora en julio con muchas ganas de seguir haciendo reír a la gente, o sea que con ganas.
Y sois los tres solos ante el escenario y ante las peticiones de lo que va sucediendo en directo. ¿Hay alguna anécdota curiosa que se pueda contar? Porque, claro, una cosa es grabar una película, un guión, y otra cosa es el escenario, el tener el público delante, que pasan cosas.
Claro, siempre pasan cosas y siempre las añadimos, las sumamos al show. Pues, ¿qué te puedo decir? Desde que alguien al terminar casi el show nos dice que no hemos cantado el estilo que él quería y terminar cantándole una zarzuela, o... Por ejemplo, un día teníamos en el piso de arriba una persona que se hizo casi protagonista porque estaba solo él sentado arriba, que era Antonio. Entonces, todo el rato lo tratábamos como si fuese una especie de juez que había venido a juzgarnos y el público ya no hacía más que reírse cada vez que lo nombrábamos. Todo lo que ocurre en el show forma parte del propio show. Las sugerencias del público, el tipo de público que haya, etc. Así que, anécdotas, pues así la última que te pueda contar, una petición de mano. De dos chicas que habían venido con toda su familia y la familia no sabía que se iban a casar. Y entonces en cierto momento las subimos al escenario, hicimos un juego con ellas y ellas terminaron contándole a la familia que se casaban.
O sea que incluso se pueden compartir momentos de festivos, de sorpresa, venir pues con amigos del trabajo, empresas, familias, como dices, parejas. ¿A partir de qué edad es apto el show?
Bueno, el show en sí en ningún momento se vuelve no apto para los públicos, más allá de alguna palabra que pueda salir, o incluso es el propio público el que tiene en ocasiones buscando la comedia, pues dice frases que pueden estar un poco subidas de tono. Te diré que cómodamente en 12 años o algo así, pero tenemos público, muchas veces vienen con niños de 7 o de 8 y al final todo el mundo se lo pasa bien.
Claro, lo importante es reír, disfrutar. Si tuvieras que resumir así un poco qué encontrarán aquellos amigos que vengan, porque además nunca es igual, no es un guión cerrado, ¿qué les dirías?
Pues les diría que se preparen para algo que no han visto nunca, que es una obra en la que puede salir cualquier género musical, bachata, milonga, tango, tecno, donde puede salir cualquier fragmento de la historia universal, donde nosotros le daremos una relectura, donde van a pasar por el cine también, donde vamos a crear historias juntos y donde vamos a terminar conociéndonos todos, porque el público que quiera participar puede hacerlo. O sea que es un show tan variado que nadie quiere indiferente.
I, a més, jo us recomano que us informeu perquè són tres actors de luxe, el Manu Prades, la Mai Bonconte i el Rubén Tejerina, que a més, doncs, Rubén, tu en tu caso eres escritor, també ara recientment sacaste tu último libro de poesia, si no me equivoco,
sí.
Que és Pelea.
Ajá.
¿Y os da tiempo de hacer más cosas aparte de improvisar? ¿O la vida ya es improvisar en sí?
Bueno, la vida es improvisar y matizarte que en escena también está Modesto. Modesto, que es el músico que tenemos, que es un musicazo, que es el que nos acompaña en todo el apartado musical.
Claro, como es tan Modesto, me he olvidado de él.
Claro. y sí, cada uno de nosotros no solo está en el teatro, sino que, bueno, pues, por ejemplo, Manu tiene una escuela de comedia, Performart, con muchísimos alumnos en los que enseña monólogo, improvisación, etc. Y Mai tiene su Pincho de Tortilla, que es un monólogo también, un evento donde hacen monólogos de corte feminista, o sea que todos estamos metidos en bifedrados. Y Modesto tiene una banda que se llama Walda, o sea que no paramos.
Que todos estáis ahí, y es verdad que me había olvidado de él, que también es muy importante porque tiene que improvisar al igual que vosotros la música que va a formar parte del espectáculo, así que mérito tenéis todos vosotros. Y importante, ¿qué les dirías a los amigos que nos escuchan para que vengan a partir del 1 de julio en el Teatro Apolo, que volvéis a venir? Sería el día 1 y 2 a las 9 y media, el 7 y 8 a las 10 y media y del 14 al 29 de julio a las 10 y media de la noche. ¿Qué les dirías a estos amigos que nos escuchan?
Yo les diría que no se lo pierdan, que no han visto nunca una comedia de este estilo, que pueden mirar todas las valoraciones que tenemos, que no defrauda a nadie y que no deja indiferente a nadie, que viene la frase más escuchada a la salida que nos dicen nosotros es: hacía mucho tiempo que no me reía así. Así que no esperen tanto para reírse y que vengan a vernos a Teatro Apolo.
Doncs jo dono fe perquè hi he anat moltes vegades aquest any i he rigut moltíssim, m'ho he passat molt bé, així que us ho recomano de debò. I Rubén, moltíssimes gràcies per estar esta mañana con nosotros.
Pues muchas gracias a vosotros y siempre un placer conversar con vosotros.
Respirar y sentir que la verdad inunda el aire.
Escoltem la cançó La noche de San Juan de Josep Capdevila, més conegut popularment com Sergio Dalma, que es va donar a conèixer l'any 1991 quan va presentar el seu Bailar Pegados, sens dubte el tema més popular de la seva carrera i que va ser escollit per representar el Festival d'Eurovisió en aquell mateix any. Escoltant La noche de San Juan en un dia tan assenyalat, et deixo amb el butlletí informatiu de les 11, però ens queden encara molt bones propostes per donar-te'n aquest dissabte. Per tant, queda't amb mi. Fins ara.
Y si puedo tocarte, es que el cielo se ha puesto a bailar. La luna que viví, la noche de San Juan, cuando te conocí, si me lo pienso por un momento, casi me quedo allí para verte danzar. Y así es que me perdí el gran momento. Y pensar en aprender de mis errores. He aprendido a convertirlos en canciones y volar, descartando aterrizar en ocasiones. Siempre me queda olvidar. Y si mañana me doy cuenta que perdí mi oportunidad, igual me doy la media vuelta y me la juego si aún estás. Llevo en mí las armas de mi vida, soy el capitán, el amor, la calma y las cosas tan bonitas que la vida a mí me da. La luna que viví,
la noche de San Juan, cuando te conocí.